Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El papa Francesc i la Santa Seu avalen l'estratègia de lluita contra els abusos sexuals de l'Església a Espanya. Així ho ha explicat aquesta emissora el president de la Conferència Episcopal i Arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, tot just després de la trobada que han tingut amb el Sant Pare i que posa punt final a la visita que aquests dies han fet al Vaticà els bisbes de Catalunya, València i les Balears.
La lacra de la societat, llevar-la i preparar que això no torni, que no preparar les generacions futures perquè això no torni als seminaris, i dintre de la societat, és a dir, formar-la en valors i acompanyar a les víctimes i resoldre aquest problema si encara hi està entre nosaltres.
Des de la Santa Seu han instat els bisbes a seguir tant amb la investigació dels casos d'abusos sexuals així com també en l'atenció de les víctimes des de la proximitat territorial de cada diòcesi sense centralitzar-los com si s'ha fet a d'altres països. Omella també ha assegurat que s'investigaran tots els casos i ha explicat que el papa Francesc els ha encoratjat a seguir treballant com fins ara. L'entrevista sencera amb el cardenal Omella la podreu escoltar al programa d'avui del Sense Distància amb Ignasi Miranda a 6:45 de la tarda. I el metge i científic Salvador Massip ha denunciat a l'Estel Migdia que s'hauria d'haver fet un testeig massiu a les escoles amb un cribatge a tots els nens i nenes abans de començar les classes el 10 de gener. Massip ha explicat que els tests d'antígens són una eina útil i que hauria de ser gratuïta per, de forma periòdica, poder tenir un major control de la pandèmia. A més, ha explicat com creu que acabarà la Covid.
Acabarem gripalitzant aquest virus. Sembla que aquest ha sigut sempre una mica la previsió de com acabarà això. Acabarà amb una malaltia que segurament serà estacional, semblant com la grip, que causarà una certa mortalitat, com també causa la grip, però que no aturarà doncs, el funcionament de la nostra vida en general. Ara, quan arribarà això, ja ho veurem. Ara, parlar d'això en plena onada, com estem en aquest moment, que encara estem de pujada i encara estem descontrolats, ens sembla una mica prematur. No és el moment ara de dir això.
Massip també ha tret pit pel que fa a l'eficàcia de les vacunes perquè s'ha demostrat, diu, que la mortalitat és menor a la de l'any passat. També ha detallat que els catalans han respost molt bé al nombre de vacunacions i s'ha mostrat esperançat amb aquest 2022 serà molt millor que el 2021. I l'arquitecte i urbanista Ricardo Bofill ha mort aquest divendres als 82 anys. Nascut a Barcelona el 1939, se'l considera un dels urbanistes catalans més influents i reconeguts en àmbit internacional. Es va formar a l'Escola Tècnica i Superior d'Arquitectura de Barcelona, que el va anomenar doctor honoris causa el setembre passat. Bofill va impulsar un miler de projectes en una quarantena de països com l'Hotel Vela, el Teatre Nacional de Catalunya, la Terminal 1 de l'aeroport o el Parque Manzanares de Madrid. El comiat públic es farà el 26 i 27 de gener al taller d'arquitectura on amics i admiradors podran retre-li un darrer homenatge. I la marató de donants de sang ha arribat als 6.000 donants en la seva penúltima jornada. El nombre, el ritme de vacunacions és enguany un 10% més baix que l'any passat per culpa de la Covid-19. La marató acabarà demà dissabte amb una campanya especial a la seu central del Banc de Sang a Barcelona per veure les instal·lacions on s'analitzen les donacions que preparen, es conserven i s'envien als pacients quan ho necessiten. A dia d'avui a Catalunya hi ha sang per assegurar les necessitats dels hospitals catalans pels propers 6 dies, tot i que la xifra òptima se situaria en els 8. I ara els esports amb Carla Buigas.
El partit de vuitens de final de la Copa del Rei entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao finalment es disputarà el dijous 20 de gener i no el dimecres. Ho ha fet oficial aquest divendres la Federació Espanyola. El partit cobra l'eliminatòria, és el que jugarà demà entre el Mallorca i l'Espanyol. El tècnic Vicente Moreno no espera un rival fàcil, ho ha dit fa molt pocs minuts a la roda de premsa prèvia al partit.
Un equipo fuerte a casa y espere que de mañana tendré pues y se empuje, ¿no? Además no tienen partido de liga entre semana, con lo cual la concentración la tienen focalizada al 100% en el partido de copa, tienen la tranquilidad de que no tienen que hacer después el esfuerzo durante la semana, así que espere es un rival que va a ganar en todo.
El torn del Girona és demà, 6:45 de la tarda, que rep el Rayo Vallecano a Montilivi. Compta amb les mateixes baixes que a l'última jornada, que són les de Ramon, Ureña i Darío. I en motor, avui ha finalitzat el Dakar. Nasser Al-Attiyah ha conquerit el seu quart Dakar després d'haver liderat la competició durant tota la cursa. En motos, Sam Sunderland ha quedat campió amb 3 minuts i mig d'avantatge sobre Pablo Quintanilla, que ha estat el segon. Joan Barreda ha quedat cinquè a 25 minuts de líder i un Dakar que ha deixat un mort en aquesta última etapa. Es tracta del francès Quentin Lavallée, que participava com a mecànic i ha tingut un accident mortal amb un camió.
Gràcies, Carla. Més informació d'aquí una hora. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Manel Fuentes, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, com esteu?
Josep Rubi, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Josep Segura, bona vesprada. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ramon Besa, bona vesprada.
Què tal, Ferran, com anem?
Jo sóc Rafa, Ferran és el productor. I bon Grili, bona vesprada.
Bona vesprada.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Cada cop som més les persones que no veuen cap sortida a la vida, perduts en un sistema de protecció social que no els protegeix. Ni la salut, ni el dret a la feina, ni a l'accés als serveis socials o a un habitatge digne. Hi ha una sortida. Diguem prou. Ningú sense llar. Càritas.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 6 minuts i comencem aquí la segona hora del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel amb aquest bon rotllo al cos d'aquest divendres. És una cosa que ens agrada, que sigui divendres, veritat, i amb l'alegria també de que sigui l'últim dia que els parlo des de casa. Ja dilluns estarem, com és habitual, als estudis, no?, de Ràdio Estel. De veritat, senyor Zaragoza, em sap greu no estar aquí a prop seu aquesta tarda i poder xerrar mirant-lo als ulls. Bona tarda, senyor Zaragoza.
Bona tarda, Toni. Pues sí, la veritat que m'he portat una sorpresa, perquè jo ja saps que m'agrada més fer les coses en directe, veure la gent, interactuar. Jo pensava que anava a veure't i m'he trobat que només t'escoltaré. Però bueno, és la quotidianitat en la que tenim que viure i la responsabilitat que ens pertoca ara tots plegats, no? És a dir, no ens agrada, però hem de fer-ho no per nosaltres, sinó per la resta de gent.
Home, si li explico jo l'alegria, quan vaig veure les dues ratlletes en el test d'aquell d'antígens, sap l'alegria que em vaig endur. Vostè se n'ha escapat, no?, fins ara o què?
Per ara sí. Ha estat a prop, però per ara sí. És a dir, que no he caigut. No sé si és el fet de ser fill de pagès, i ja saps que els pagesos són el més resistent que tenim en aquest país, i aquesta herència m'ha quedat per aquesta banda, la resistència de fill de pagès.
Home, vostè és un home que ha resistit molt, no? Diguem que és d'aquells polítics forts, a més, no? Que, no sé, que porta l'ADN polític, no sé si el de pagès, però el polític clarament el porta amunt i avall per les venes, no?
Bueno, és aprendre el que vaig aprendre del meu pare, que cada dia anava al camp, treballava, se tenia que esperar per fer la collita, de vegades sortia bé, de vegades no sortia bé, però la paciència, la constància, la feina permanent donava sempre resultats, i el camp és per qui el treballa, es deia, no? Pues igual passa, la política té que moltes vegades la gent es fixa més amb les flamarades i no se n'adona que els resultats són producte de la feina constant, permanent, no dels camins que semblen fàcils, i això a la muntanya també ens passa, és a dir, quan tu vas de camí per la muntanya, hi ha camins que semblen fàcils, que són dreceres, i després descobreixes que porten al desastre, no? I que els camins que semblen més llargs, més feixucs, al final són els que et porten al lloc adequat, no? Jo tinc la sensació que la política catalana ha estat molt contaminada de la gent de buscar dreceres fàcils que ens han portat a precipicis a la que no et detens caus.
Li ha canviat molt la visió de Catalunya des que està a Madrid?
No, jo tinc la mateixa visió. A més, vaig a Madrid a fer la feina que m'han donat els ciutadans de Catalunya, que és defensar els interessos de tots, i a Madrid el que faig és a fer feina. Jo visc a Barcelona, jo visc on he viscut sempre, amb la meva gent, al voltant de la gent que ha estat tota la meva vida, i la meva realitat és aquesta, és a dir, que jo vaig allà a defensar els interessos de la gent que m'ha donat la confiança per anar a les llistes del PSC. No, a Madrid el que et serveix també és per veure que les coses no són tan fàcils com la gent es pensa. La gent es pensa que hi ha un lloc on hi ha un botó que s'apreta i s'arregla tot, no? I la vida no funciona així. Funciona, pues, la búsqueda d'acords, l'entesa. A Madrid, fonamentalment, el que et dones compte és que has de buscar acords, que amb la confrontació no se solventen problemes, només es fan més grans, i que les solucions dels problemes sempre passen per l'acord, no per la confrontació.
Com es pot imaginar, senyor Zaragoza, la intenció és parlar absolutament de tots els temes, no? Però ara, ja que estem parlant entre Barcelona i Madrid, no?, aquesta mena de rivalitat ara que tenim més damunt la taula que mai, no?, amb aquesta sensació que Madrid ara ens passa la cara al davant, vostè quina sensació té sobre tot això?
Pues jo crec que és una barreja de tot. Primer, que aquí a Catalunya pues, tenim la sensació de que, almenys una gran part dels catalans, i altres sembla que no se n'adonen, de que hem perdut moltes oportunitats, que hem buscat una drecera que ens ha portat a un carrer que és un precipici i que en aquesta drecera no hi havia cap oportunitat, que ens hem oblidat dels veritables problemes que té aquest país i que teníem que afrontar. La transformació digital, la transformació de l'energia verda, la transformació de la nostra economia, l'adaptació a la nova realitat, ser competitiu, ho hem vist, per exemple, l'última llei que s'ha fet sobre el tema de les energies eòliques. S'ha fet una llei perquè no es facin. És una cosa al·lucinant. Quan tu parles a gent que es dedica a aquest món, diu, portem 10 anys sense fer res. Aquí no s'instal·la cap de les noves energies que tots diem que són molt verds, no? És a dir, hem d'acabar amb les energies del carbono i anar a les noves energies, les energies verdes, no? Molt bé, portem 10 anys sense fer res. Modifiquen la llei. I la llei el que fa és posar més problemes encara per fer-ho. És a dir, és al·lucinant com es converteix la paraula en una cosa que no té cap valor i amaga el que hi ha darrere. I al final els problemes sempre són dels de més, no? Aquí aquesta sensació que et dona és que la culpa sempre són els de fora i no són de producte de les nostres decisions, que és molt fàcil sempre donar la culpa als demés. El que és difícil és assumir les pròpies responsabilitats. I en això apareix aquesta pseudocompetència entre Madrid i Barcelona, però és que Madrid no pot competir amb Barcelona, amb les avantatges que té Barcelona. Barcelona, per la seva ubicació, pel seu clima, per la seva experiència econòmica, per la seva acumulació d'intel·ligència col·lectiva que existeix en aquesta ciutat, està competint en altres lligues que no competeix Madrid. El problema està que aquí estem ficats en un camí que no ens porta enlloc i a Madrid estan ficats en un altre camí. I la percepció, que és allò del brillo, sembla que Madrid brilli més quan a Madrid estem liats en el que no ens toca.
Però seguim estant igual de ficats en aquest camí del que parla vostè? Ho dic perquè aquesta mateixa setmana, senyor Zaragoza, hem tingut accés a l'últim CEO de la Generalitat i hem vist com hi ha una demanda per part de la ciutadania cada vegada més gran. Entenem que tot és una qüestió de procés, no? Però veiem que ha augmentat 2 punts la gent que li demana al govern que es dediqui a la gestió i que ha retrocedit 2 punts la gent que demanava que es preocupi més del que és el que entenem el problema polític entre els governs català i de Madrid. Com assisteix vostè que canvis?
No, és que els catalans no estem per això. Aquesta enquesta et dona clarament que no estem per això. El problema és que està el govern de Catalunya. I el govern de Catalunya, miri, el dimecres va anar el senyor Aragonès a Madrid i l'únic que va plantejar és que volia tornar a fer un referèndum il·legal. Vamos, il·legal, un altre referèndum. No, li vam tenir que dir que no hi haurà referèndum sobre la independència ni sobre l'autodeterminació. Tu vas a Madrid a dir això? I què aporta als catalans anar a Madrid a dir això? Res, zero. Simplement tapar la seva manca de coherència política. Clar, li recordo que el senyor Aragonès, que va quedar segon a les eleccions, que va perdre les eleccions, va aconseguir ser president perquè va fer un pacte amb la CUP. I després és incapaç d'aprovar uns pressupostos amb els que li van donar la presidència. És que tenim en aquest país un govern amb aquesta contradicció tan bèstia. I al final té que solventar els pressupostos fent un canje amb la senyora Colau. Tus pressupostos por mis pressupostos. Això és al final el resum del govern de Catalunya, no? Que el senyor Maragall li va quedar una cara bastant pensida, no?, després d'això.
Però fixi's que vostè, efectivament, està criticant a Esquerra per arribar a aquest acord amb la CUP, mentre que hi ha molta gent que acusa els socialistes de tirar endavant els seus pressupostos gràcies a Esquerra Republicana.
I a la coalició canària, al PNB...
I a la coalició canària, al PNB...
I puc fer la llista dels 11 partits, 11, perquè amb un no fem, amb dos no fem, amb tres no fem. És a dir, els ciutadans a Espanya van decidir que no hi hagués un govern de majoria absoluta. És més, van decidir, i això es té, en aquests moments a Espanya hi ha un govern que té només 155 diputats que li donin suport. La majoria són 176. És a dir, que ens diuen que arribem a acords. I nosaltres, des del grup que dona suport al govern, el grup socialista, del qual jo soc portaveu adjunt, busquem suports en totes les forces polítiques, menys en una, que és Vox. Mm-hmm. Perquè nosaltres en l'ultradreta ni tan sols els truquem. Busquem acords en totes les forces polítiques, busquem en el PP, però clar, si ho estem veient en el PP, s'acaba de pactar la reforma laboral amb la patronal i amb els sindicats, amb els que tenen que arribar a acords amb els que paguen i amb els que cobren. És a dir, amb els que contracten i els que són contractats, arribem a un acord, que és molt difícil, i va al PP i diu que votarà en contra. Un acord que la COE, la patronal, la Fàtima Báñez, que és la que ha portat la negociació per la patronal, que era la ministra de Treball, que va fer la reforma laboral anterior, que ara es deroga, va dir que estava bé. És a dir, quan tu tens una oposició d'aquesta manera, només et queda remei perquè el país tira endavant buscar suport a tots, amb els de Coalició Canària, amb els del Partit Regionalista Cantàbria, amb totes les forces polítiques que estiguin disposades a arribar a acords sobre temes concrets, no sobre ideologies, sinó sobre temes concrets. I li dic que posar d'acord, i li poso un exemple, amb els mateixos temes, el PNB amb Bildu és, per entendre'ns, un mèrit polític. Per què? Perquè estàs plantejant acords sobre temes concrets, no sobre ideologies polítiques. I aquest és el tema fonamental, que a Espanya hi ha un govern que sap el que vol fer i planteja coses concretes, i a Catalunya hi ha un govern que els socialistes li vam oferir pactar els pressupostos i van dir que nosaltres no teníem ni que seure. És la diferència. Nosaltres ens seiem amb Esquerra Republicana d'Espanya i Esquerra Republicana no es vol seure amb la força política que va guanyar les eleccions, que som nosaltres.
Sí que seuen a la taula de diàleg, però no. Ho dic, aquesta setmana hem tingut tota una sèrie d'evidències, vostè es referia, efectivament, a la demanda que ha fet el president de la Generalitat en la seva intervenció al Club Siglo XXI, no? Quan instava el govern central a que sigui valent i que accepti un referèndum. Després també hem escoltat el líder socialista, Salvador Illa, dient que ni referèndum ni amnistia. Per on creu que ha d'arribar al final la solució a aquest problema polític, no? Que és així com es bateja.
Ah, el Salvador Illa, el guanyador de les eleccions a Catalunya, la persona més votada per ser president, va marcar un camí, parlar del finançament, parlar de les infraestructures, parlar de les noves tecnologies, parlar d'aquelles coses que van quedar pendents, que són els que canvien de veritat la realitat social d'aquest país. Aquest ho va posar sobre la taula, és la posició del PSC de sempre. Parlar de temes que ens posin d'acord, no dels temes que ens divideixen. O sigui, hi ha moltes coses en les que ens podem posar d'acord, moltes. Doncs fem amb aquestes coses i aquestes són les que ens sortiran del conflicte. El que no podem és arribar d'acord en les coses en les que discrepem profundament.
Senyor Zaragoza, caldria recuperar aquell esperit federalista d'altres moments.
I cal recuperar el pragmatisme, també. És a dir, no quedar-se només en les paraules, sinó buscar aquelles coses en què posem d'acord, però el federalisme és el camí que ha marcat. El federalisme és el que va impregnar l'elaboració de la Constitució. Aquesta que la ultradreta diu que és seva, però que va en contra de totes les seves lleis. És una cosa molt curiosa veure el Partit Popular i a Vox tota l'estona dient que són constitucionalistes i tota l'estona votant en contra de totes aquelles coses que reconeix la Constitució, començant per l'estat de les autonomies i començant per la igualtat home-dona i començant per la llibertat religiosa. I començat per el tema de solidaritat en un país que diu clarament que és un estat social de derecho. És a dir, totes aquestes coses, és a dir, tots els articles de la Constitució que configuren la Constitució en si, però la Constitució no és un títol, és un contingut. I és molt curiós veure com la dreta amb això no està. I aquesta Constitució que té inspiració federalista ha d'avançar, i nosaltres ho hem plantejat, i les reformes que nosaltres plantegem van en aquesta línia. Ara, el que no podem quedar-nos només dient que volem reformar i al mateix temps oblidar-nos del problema que cada dia a la gent que ha de sortir a treballar, que ha d'afrontar els problemes, ningú li doni resposta. No, perdoni, vostè, que té un problema de vivenda. Esperis que com que això ja ho arreglarem dintre de 20 anys, vostè s'ha d'esperar a tenir paciència, no? És allò que deien que s'ha de tenir paciència i esperar i sacrificar-se, no? Que deien que hi ha una generació que s'ha de sacrificar per un bé més gran. Jo quan escolto algú que et diu que la generació actual s'ha de sacrificar per un bé més gran que vindrà dintre molts anys, l'únic que estic dient és que m'estan enganyant.
Però diríem que...
Jo no dic que renuncien als seus objectius, eh? Torno a dir. El que dic és que es dediquen al dia a dia solvent els problemes d'ara.
Però diríem que, com a mínim sembla, que ha canviat una mica la cosa, no? Del govern de Quim Torra al govern de Pere Aragonès, es veu una mica de diferència, no? També per la voluntat de diàleg, no? De la qual està fent gala el president de la Generalitat.
Bueno, el que està fent voluntat de diàleg és el Salvador Illa, que va guanyar les eleccions i planteja sobre la taula acords i que, a més, aconsegueix desbloquejar temes institucionals. Ha aconseguit ell. Ell ha sigut el que ha posat d'acord a Junts i Esquerra Republicana per desbloquejar tants d'organismes. No, aquí el que té voluntat de diàleg és Salvador Illa. El que trobem dintre del senyor Aragonès és una desconfiança total a que sembli que si arriba a acords amb els socialistes queda sense justificació la seva presidència, que és la veritat. Perquè el senyor Aragonès va arribar sense guanyar les eleccions dient que cordó sanitari a la socialdemocràcia. Li recordo que Esquerra Republicana va signar amb Junts i amb la CUP fer un cordó sanitari no a Vox, sinó als socialistes. I clar, és la justificació que ell sigui president a pesar de no haver guanyat les eleccions? En el moment que pacta amb nosaltres, jo crec que el que li passa és que té el complex que seria reconèixer que allò era una estratègia simplement per arribar al poder, res més, que darrere no hi ha altre objectiu que tenir el poder com a partit polític, legítim com a partit polític, però des del punt de vista del projecte col·lectiu d'un país, és un projecte que no va enlloc. I aquest és el problema que jo crec que tenen en aquests moments. I ho estem veient, que per mantenir-se en el poder doncs passen coses com el que ha passat a la Conselleria d'Interior. Aquestes destitucions, no la destitució del senyor Trapera, sinó de totes les destitucions que s'han produït, que dona la sensació que es faci una purga a la gent que ha estat investigant els temes de corrupció que afecten els partits que estan en el govern.
Però quan escolta el conseller d'Interior, el senyor Elena, que d'altra banda el deu conèixer bé, no?, per passar...
Sí, li
no?
tinc amistat. A més, personalment, li tinc amistat. Ho dic així en tota claretat, no sé si li faig un favor dient-ho, però ens coneixem fa ja 40 anys i li tinc amistat personal. Jo a ell, com a persona, el valoro molt.
Escolti, però el que diu el conseller té lògica, no? Diu que tots els consellers arriben i impulsen canvis en el que és el que serien els comandaments dels Mossos d'Esquadra i no havia passat mai res, no, amb això?
Bueno, tots els consellers fan canvis i els canvis s'han de jutjar. I la curiositat és que aquests canvis donen uns arguments que no es correspon a la decisió. La primera decisió que pren el nou és de destituir el cap d'informació, el cap que estava fent les investigacions sobre corrupció, i l'envien a una petita comissaria. És a dir, la sensació, com vostè comprendrà, tot la percepció que dona és que hi ha un apanyo i té tota la pinta d'una purga amb la gent que està investigant la corrupció, a les forces polítiques que estan governant. És simplement això, aquesta és la sensació que donen. I el que van destituir en informació no sembla que fos per regenovir, fer més joves, sinó sembla que l'han apartat directament de les responsabilitats.
Escolti'm, que ens estem manant de tema. Jo li volia preguntar per les declaracions de la ministra Irene Montero defensant que els catalans han de poder votar un acord després de la taula de diàleg. No sé què li deu haver semblat això, senyor Zaragoza.
La senyora Montero és de Unidas Podemos i és del partit que aquí en aquests moments s'està votant més vegades amb Esquerra Republicana i Junts al Parlament de Catalunya. Jo crec que s'equivoquen donant suport a un referèndum d'autodeterminació. 10 anys després de tot això ha demostrat que aquest camí l'únic que fa és dividir els catalans i és un error polític, però que forma part de la ideologia de Podemos i en Comú Podem. Li recordo que la senyora Colau va anar a votar el referèndum il·legal, que en tot això tenen una posició que jo no comparteixo. Crec que és un error i que, a més, els ciutadans de Catalunya, doncs, miri, els resultats dels comuns aquí a Catalunya han anat perdent suport a elecció de reelecció.
Sí, ajuntem aquestes declaracions a la polèmica dels últims dies protagonitzada pel ministre Garzón. Entre unes coses i unes altres, no entén que se li està donant molta munició, en aquest cas a l'oposició, concretament al Partit Popular?
Bueno, jo crec que és la manca d'experiència de distingir el que és un dirigent d'un partit polític de ser un membre d'un govern. Jo crec que la gent d'Unides Podemos pues, no té aquesta experiència i no sap que quan parla no parla com a dirigent d'un partit polític, sinó que parla com a membre d'un govern. Però, bueno, és la manca d'experiència i això fa que de vegades generin falses polèmiques perquè es confonen les posicions del govern amb les posicions de les seves forces polítiques. El govern té el suport de forces polítiques d'ideologies diferents, però el govern és un òrgan col·legiat que pren decisions, que són les que marquen les seves polítiques. No estem discutint sobre decisions, estem discutint sobre opinions, que és molt curiós, no? A mi el que m'agrada és quan discuteixes sobre les lleis, sobre les decisions concretes que es fan, no? No sobre les opinions personals de cadascun dels membres del govern. I jo crec que Unides Podemos pues, no sap destriar massa, manca d'experiència, i amb aquesta evolució que dic que jo crec que acabaran tenint cap a la responsabilitat i cap a la socialdemocràcia, que és lo normal i lo lògic, perquè als altres els seus plantejaments s'ha demostrat amb el temps que totes aquelles coses que deien fa 10 anys pues, no eren ni veritat ni raonables.
Hem escoltat en pocs dies a diversos dirigents socialistes demanant diàleg entre catalans. Expliqui'ns per què és tan necessari això, senyor Zaragoza.
Perquè és que a Catalunya tenim opinions diverses. És a dir, el que crida més l'atenció és que quan parla el govern de Catalunya parla dels catalans com si tots els catalans tinguessin el mateix pensament, la mateixa ideologia, el mateix plantejament, com si no hi hagués posicions diverses. I parlen en nom de tots quan només parlen i representen una part. I no una part majoritària, sinó una part que governa en aquest país i que tenen la responsabilitat de governar, però no representen a tots. I tu no pots anar a parlar de solucions per Catalunya sense que els catalans es posin d'acord entre nosaltres. És a dir, que al final què passa? Que és que hi ha una part de Catalunya que no hi compta, que no podem participar en aquest procés, que no podem dir la nostra, I aquest és el gran problema de fons que tenen. És que confonen la part i amb això al final donen arguments als extremistes d'una banda i d'una altra. D'aquells que ens neguen la catalanitat, d'aquells que no defensem la independència i aquells que es neguen l'espanyolitat perquè defensem una Catalunya autònoma en competències i en identitat pròpia en la seva cultura. I no tenen raó ni els que es neguen la catalanitat perquè estem en contra de la independència ni els que neguen la nostra espanyolitat perquè estem a favor de que Catalunya tingui un poder propi i que tingui una identitat pròpia perquè té una cultura pròpia. I això alimenta els extrems. I amb això s'hi senten còmodes els radicals, d'una banda i d'una altra. Aquest és el problema que tenim a Catalunya. I si la gran majoria dels catalans no busquem els temes que ens uneixen, com ho vam fer en el passat, i es va trencar el 6 i 7 de setembre al Parlament de Catalunya, quan es van voler saltar l'Estatut i la Constitució de manera il·legal, hem de tornar a recuperar el punt que ens uneix a tots. O si no, Catalunya perdrà totes les seves oportunitats perquè estarem ficats en la nostra batalla. Fixi't quina és la batalla, que hi ha una part que no vol parlar amb l'altra, que és la part que té el poder. Jo estic convençut que si l'independentisme estigués en l'oposició, el primer que demanaria seria una taula per seure's a parlar amb el govern de Catalunya que estigués en contra de la independència. I ja li dic jo, hi parlaríem, com ho hem fet sempre.
Déu-n'hi-do. La llengua és un cavall de batalla, no?, per alguns partits polítics. Aquí el Partit Socialista ha decidit sumar-s'hi a aquest pacte per la llengua. És tot un missatge, no?
Miri, nosaltres vam aconseguir, en l'any 80, que la llengua fos un motiu de confrontació. Perquè la llengua no és un motiu de confrontació en la vida quotidiana de la gent. Ho vam aconseguir en l'any 80, oposant-nos a la posició que tenia el nacionalisme català, que volia fer el mateix model que tenia en el País Basc, que és una escola en basc i una escola en castellà. Dividir per l'idioma la societat. És el que va passar al País Basc. I aquí és el que volia el nacionalisme català i nosaltres vam dir que no. I vam aconseguir que hi hagi una única escola. Però una única escola no significa que no es doni castellà, significa que hi ha una única escola per tothom, la mateixa escola per tothom. I el mètode pedagògic en el qual s'explica és el que hem posat en marxa nosaltres en la immersió. Però la immersió no significa excloure el català, el castellà de l'educació. Tot el contrari. Significa aplicar mètodes que permetin que s'aprenguin les dues llengües. Hi ha gent que confon l'escola només en català amb la immersió lingüística. I no són les mateixes coses. I aquí el que passa és que hi ha alguna gent que, com que ja sap que no pot continuar prometent la independència perquè sap que això no produirà, ha decidit traspassar la batalla política a la llengua. I en la llengua se senten còmodes, com deia abans, els extremistes d'una banda i d'una altra, els que desconeixen la realitat d'aquest país, que és la convivència plurilingüe. I això és el que la gent ha d'entendre, que Catalunya és un país plurilingüe i que el model educatiu ha de garantir aquest plurilingüisme. I amb això estem nosaltres. Els que volen convertir en el camp de batalla per substituir el seu fracàs en el tema de la independència, l'únic que fan és alimentar els que estan en l'altra banda, a la banda radical, a la banda de justificar que aquí es persegueix una llengua o una altra. I al final sap el que passa, que hi ha debats que van per dalt, però que no són debats de la vida quotidiana de la gent. I és un error polític, però clar, torno a dir, hi ha gent que li agrada més tenir aquests conflictes que no que tenir donar comptes de per què no hi ha energies renovables en aquest país, per què fan lleis per evitar que es pugui instal·lar, per què està fugint empreses d'aquest país, per què estem perdent oportunitats i per què està fracassant la política econòmica del govern de Catalunya, que és incapaç de fer polítiques econòmiques raonables. I al mateix temps, clar, ja els hi encantat aquestes polèmiques en les quals l'únic que han de fer és dir paraules i no demostrar fets.
Deixem que li pregunti la seva opinió sobre el que són les relacions dels partits independentistes, no? Que tenim d'una banda el govern, però també el recolzament de fora de la CUP, no? Com veu la famosa unitat independentista, senyor Zaragoza?
Que és una competència entre ells. I al final el que passa és que aquí hi ha una competència electoral entre tres forces polítiques que no es suporten, que s'odien entre ells, i que la seva competència els fa sotmetre al govern de Catalunya els seus interessos personals de partit. I aquest és el problema d'ells que tenen. Fixi't vostè que quan t'asseus és més fàcil que mediem entre aquests partits polítics els partits que no som independentistes que no entre ells quan se senta que no són capaços d'arribar a acords, tret d'un. Això sí, sempre es posen d'acord en repartir-se les cadires.
Vostès s'han posat ara d'acord també per repartir determinades històries com el Síndic de Greuges, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Era important, no?, arribar finalment, no?, a desbloquejar aquests acords, senyor Zaragoza?
El senyor Ribó portava 17 anys És a dir, aquest bloqueig el que ha fet és mantenir en els jocs gent que no tenia el suport parlamentari ni democràtic. I jo crec que les institucions, t'agradin o no t'agradin els resultats, és el que ens uneix a tots. I si nosaltres les pervertim bloquejant-les, com s'està passant al Congrés de Diputats, amb el Consejo General del Poder Judicial, aquest bloqueig és inconstitucional. I nosaltres no podem demanar desbloquejar les institucions a Madrid i, en canvi, negar-nos a desbloquejar la renovació de les institucions aquí a Catalunya. Nosaltres busquem la coherència. Ens agradarà més o menys el resultat, perquè no ens agradarà que al final hi hagi majories parlamentàries que no són les que nosaltres ens agradaria configurar, però el que no podem fer és aplicar la mateixa vara de medir que fa el PP a Espanya, que bloqueja les institucions per interessos partidistes. Nosaltres el que hem volgut és demostrar que es poden arribar a acords, intentar desbloquejar i millorar la situació que estem en aquests moments. El que li dic és que la gent que hi ha al davant en aquests moments de les diverses institucions, millor que marxi.
I li vaig a preguntar justament per la gent que arriba, no? Sobretot estic pensant en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no? Que segurament el punt que aixeca més expectació sobre qui substituirà a l'actual cúpula directiva i quina serà la direcció que prendrà aquesta cúpula en els propers temps. En sap alguna cosa, senyor Zaragoza?
Pues sé el que sap tothom. Una, que s'ha acordat el que és l'organisme de la corporació, i dos, que s'ha de convocar el concurs públic per escollir els nous directius. I això és un concurs públic, és el que diu la nova llei, i és el que a l'estar bloquejat no es feia. El problema és que tu, al tenir-lo bloquejat, mantenies a una gent en els jocs que no tenia ni el suport parlamentari, perquè la gent s'ha escollit i el seu mandat havia caducat, i a més no es posava en marxa la nova reforma que feia que els directius de la Ràdio Televisió Pública Catalana fos escollida per concurs. I jo crec que amb això avancem. No sé si avançarem prou, perquè una és la voluntat, però com a mínim hem fet renovació. I torno a posar un exemple que per mi és paradigmàtic, la figura del senyor Ribó, que deia que ell volia demanar la renovació, però ell no marxava, no dimitia. Si vols renovar, dimiteix, deixa camí. No, es quedaven allà anys i anys i panys i panys i no hi havia manera que sortissin. Bueno, jo crec que és una bona lliçó de democràcia de que el senyor Ribó no sigui el síndic de greuges, perquè ha demostrat que, a més, que la seva feina era partidista, no era un síndic de greuges dels catalans, era el síndic de greuges dels independentistes.
Això mateix s'ha dit de TV3, i sobretot de TV3 i Catalunya Ràdio. Creu que canviarà aquesta situació o aquesta percepció?
Jo espero que la gent nova que ve tingui clar que el futur d'uns mitjans públics no passa per l'insult, la denigració, ni l'espectacle que estan donant en aquests moments els mitjans públics, comportant-se i justificant-se amb actituds que tenen alguns altres mitjans privats. Els mitjans públics de Catalunya han de tenir una exigència que no tenen els que es juguen els seus diners, perquè ells ho fan amb els diners de tots els catalans. I jo crec que la nova gent haurà après de lo que ha passat en els últims temps i prendrà mesures, començant per convocar un concurs per tenir un professional al front dels mitjans de comunicació públics de Catalunya. A més, això és el que nosaltres defensem.
Deia que pocs minuts abans de començar el programa hem conegut la dimissió de Teresa Cunillera, d'aquesta carta que hauria enviat el president espanyol Pedro Sánchez, dient que entén que ha assolit els seus objectius al capdavant de la delegació del govern central a Barcelona, no? Què li ha semblat aquest anunci, senyor Zaragoza?
Pues mira, diré d'una manera, li vam demanar que ens ajudés quan vam guanyar la moció de censura, vam tenir que configurar el nou govern i les diverses responsabilitats. Li recordo, això va ser el 2018, un moment molt complicat, i li vam demanar una persona com la Tere Cunillera, una persona d'experiència política, que coneixia tothom, que coneix la realitat política catalana, que assumís una responsabilitat molt difícil i molt complicada. I jo crec que, li recordo que la Tere Cunillera té 71 anys, va fer el favor de dedicar-se, jo crec que ho ha fet molt bé, i jo crec, vamos, que ha complert, i ara ja estem en una etapa de més consolidació, i jo crec que ella ha reclamat el que va reclamar, que deia que ella venia a ajudar un període de temps molt concret que no es podia allargar eternament. I jo crec que ha aprofitat aquest moment, que és un bon moment polític pel socialisme català i pel socialisme espanyol, per recuperar la seva vida anterior d'una persona compromesa políticament, però no en primera línia en la batalla política, que és molt desgastadora.
És veritat que avui recordàvem a la tertúlia quan va arribar, efectivament, la senyora Conillera, l'ambient polític que teníem en aquell moment, com a dia d'avui les coses tenen molt poc a veure. Estem molt millor, no?, des del punt de vista de la convivència, de la tranquil·litat, no sé quina sensació té al respecte. Una altra cosa és que els discursos vagin per on van, eh? Però a nivell social, a nivell de carrer, es viu d'una manera molt més tranquil·la ara a Catalunya, no, senyor Zaragoza?
La pregunta en política sempre, quan has de fer balanç, és: estem millor ara que fa 4 anys? La resposta és sí. És evident que estem millor, que la societat catalana està millor, que és una societat catalana que ja no està en la bogeria de la confrontació, que la gent no té por. Ara, que tenim problemes per davant moltíssims, la degradació de la vida institucional, la degradació del govern, les mentides que no són reconegudes, les decisions que s'han pres al voltant dels Mossos, la posada en qüestió de la llengua dels Mossos, tenim altres problemes nous, diferents, però no es tenen aquella dinàmica de confrontació permanent que ens portava al límit. Jo crec que la situació a Catalunya és millor que fa 4 anys, sense cap mena de dubte, i que hi ha gent que ha pres que les seves irresponsabilitats pues, tenen conseqüències, però això també és evident que està present.
No cal viatjar massa en el temps per recordar que a Catalunya no fa massa anys vam tenir dos presidents de la Generalitat del Partit Socialista de Catalunya. Calcula que ha de passar molt de temps fins que s'arribin a donar de nou les condicions que portin a un socialista a ocupar la presidència a la plaça Sant Jaume?
Jo crec que no. A més, jo crec que aquesta legislatura no durarà massa.
Què li fa pensar?
La percepció de que és un govern que està barallant-se permanentment. Només has d'escoltar el que diu el senyor Canyadell, el que diu el senyor Puigneró, el que diu el senyor Pere Aragonès, el que diuen els uns dels altres, i el que veus és un govern que està en permanent guerra interna. Només has de veure el que, quan surt el portaveu de Junts al Parlament de Catalunya, és més desqualificador dels membres d'Esquerra Republicana que qualsevol altre de l'oposició. És a dir, que tu veus un govern que, a més, la seva base és la CUP, que amb la CUP no està aprovant res, ho està aprovant tots els comuns, que són els que en teoria estan en contra de que Junts estigui en el govern. És a dir, la veritat que fa molt de goig veure la senyora Ada Colau i el senyor Jaume Giró aprovant uns pressupostos junts. És a dir, és a dir, com diem allò que deien la senyora Ada Colau i el senyor Jaume Giró, que feia 5 anys se barallaven perquè un representava la Caixa, l'altre representava els que anaven a acabar en tots els desnonaments.
Recordem que aquestes dues presidències socialistes van ser dins els famosos tripartits.
Sí.
Poden canviar les coses com per arribar a un nou acord de govern entre les forces d'esquerra? Ara ja no parlem d'independentistes o no, sinó forces d'esquerra que incloguin independentistes i no independentistes?
Miri, quan nosaltres governàvem des del 2003 fins al 2010, mai ningú va reclamar un referèndum d'independència, mai ningú es va saltar les lleis, mai cap de les forces polítiques estava governant. Nosaltres negociàvem pues, inversions en temes de tecnologia, en inversió d'I+D, en temes d'infraestructures, el tema del finançament, en coses que afectaven la vida quotidiana. Era aquell govern, li recordo que era de mestres, metges i Mossos, que va créixer exponencialment la presència de Mossos, es va fer el desplegament dels Mossos, es va fer el desplegament de mestres, vam fer lo de la sisena hora, vam construir bastants hospitals, que fa temps que no es construís un hospital a Catalunya, vam construir hospitals, és a dir, va ser un govern que es va dedicar a millorar la vida dels catalans. I 10 anys després encara vivim de les rendes d'aquelles inversions i d'aquelles decisions que van millorar la llei de barris. El problema és que després es van dedicar a plantejar un altre camí. Si tornen a aquest camí, de parlar de polítiques concretes, de reformes que afecten la vida quotidiana de la gent, doncs nosaltres som una gent d'esquerres que el que busquem som polítiques governamentals d'esquerra. Nosaltres ens agradaria fer a Catalunya, ho vam dir a les eleccions, un govern com el que tenim a Espanya, amb la gent dels comuns, encara que tinguem que governar en minoria.
El senyor Garzón, també.
I el senyor Garzón és el líder del seu partit. Jo no tinc cap crítica que fer-li com a representant del seu partit, no comparteixo la seva ideologia, no el seu plantejament, però, com altres forces polítiques, tenen la seva legitimitat de defensar les seves posicions, i mentre els ciutadans no ens donin majoria absoluta per fer les nostres polítiques, el que tindrem que fer és pactar polítiques. I pactar polítiques significa arribar en aquelles coses que tenim en comú. I ho estem veient, si ho estem veient, les reformes que es fan són les reformes possibles. I són possibles perquè són producte de l'acord. És a dir, és com, li poso l'exemple de la reforma laboral, s'ha pactat amb la COE, que són els que fan els contractes. Mm-hmm. Vostè creu que tenim nosaltres la mateixa ideologia? No, però nosaltres hem buscat els punts en comú. Quan el PP va fer la seva reforma laboral, va ser incapaç d'arribar a acords amb els sindicats, ni tan sols els va cridar, la va imposar. I nosaltres hem aconseguit això. Per què? Perquè és la política, això és la socialdemocràcia, que és arribar a acords per fer reformes. Els que defensaven les revolucions eren nosaltres. Jo és que he viscut la política de la gent que va venir aquí dient que els reformistes havien fracassat. Això és el que deia la senyora Colau, el senyor Pablo Iglesias, el senyor Garzón, deien els reformistes heu fracassat. I aquí el que s'ha de fer és fer la revolució i canviar-ho tot. Bueno, han trigat 10 anys en acceptar que allò que deien no és veritat i que el que s'han de fer són reformes. Ja està. I amb això ens posem d'acord, i amb les reformes ens posem d'acord. És quan la gent es radicalitza i planteja solucions extremades és quan nosaltres no ens posem d'acord. Quan tornin al seny, les forces polítiques que diuen que són d'esquerres i que ara estan en un altre camí, doncs allò, nosaltres no farem mai un govern algú que demani un referèndum d'independència, que vulgui fer un referèndum d'independència. Nosaltres no.
Gonzalo Bernardos, ja està assegut als micròfons de Ràdio Estel. Què tal, Gonzalo? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. Bona tarda, Pepe.
Bona tarda, Gonzalo.
No sé, vosaltres veieu aviats, el sent en forma, el senyor Zaragoza, eh?
Sí, el senyor Zaragoza està sempre en forma. Jo tinc una devoció per ell, perquè em sembla que és un molt bon polític. Llàstima que el PSC moltes vegades no estigui a l'alçada de lo que és i que lo que està el senyor Zaragoza. Perquè repeteix una i una altra vegada els mateixos defectes.
Va, fes la crítica ara que està aquí el senyor Zaragoza.
Mira, primer defecte. No sé per què, jo ja l'he dit personalment, al PSC no li interessen els mitjans de comunicació. No li interessen. I les dona sempre a mans dels nacionalistes independentistes. Que el Xavi Xirgo sigui el que mirarà sobre la salut, entre cometes, dels mitjans de comunicació i que siguin equilibrats, que és el biògraf
no
del Puigdemont...
del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Deixa que ho digui,
sí,
perquè
sí,
no l'havíem
escrit. Que és el biògraf de Puigdemont, realment fa riure. I ja estem en aquesta història de que ja tenen els partits polítics i el PSC ho té molt accentuat, que és una màquina de consecució de càrrecs. Per aconseguir que un del Partit Socialista sigui president del Tribunal de Comptes, agafar i tornar a deixar en mans dels independentistes per enèsima vegada els mitjans de comunicació públics catalans, a mi em sembla que no aprenen, que no n'hi ha manera. Ara ja estan en negociacions perquè l'Esquerra Republicana aprovi la reforma laboral en el Congrés, però, en canvi, una altra vegada deixarem en l'estacada aquells ciutadans de Catalunya que molts voten al PSC i que tenen com a llengua materna el castellà. Perquè una altra vegada estaran en el Pacte Nacional per al monilingüisme. No estem en la dècada dels 80, senyor Zaragoza. No podem tornar a allò. Han passat 40 anys. Ha hagut monolingüisme català en l'escola. Ha servit com a eina d'adoctrinament. I el PSC, el que no pot ser és que uns dies estigui a favor del monolingüisme i uns altres dies estigui en contra. I ara no hi ha excuses. No tenen a un nacionalista acèrrim com ara Iceta com a secretari general del partit. I a mi em sembla, ja dic, jo puc dir aquestes crítiques foc amic, perquè a mi m'agradaria que fos d'una altra manera el que... I sempre dic, jo no aspiro a que un partit polític acontenti totes les meves mesures, però és que portem un temps que realment hi ha una excepció darrere l'altra aquí a Catalunya.
Doncs ha quedat a gust, el Gonzalo. Com ho acabem això, senyor Zaragoza? Què li vol dir Gonzalo Bernardo?
Pues mire, que, com sempre passen aquestes coses, ja ens agradaria tenir majories per fer les nostres polítiques, però resulta que no la tenim. I tu tens dues actituds a tenir. T'enroques en deixar les coses com estan, que és una actitud, i dir, no, com que jo no m'agrada, deixo que tot continuï igual. I que l'independentisme controli tot, que és el que hi havia fins ara. Fins i tot la sindicatura de comptes, també. Jo prefereixo que tot ho tinguin ells, que no arribar a acords, desbloquejar, posar gent nova, buscar solucions, i, evidentment, al moment que arribes a acords, els altres també diuen la seva i proposen coses que a tu no t'agraden. Però que la búsqueda d'acord, que és el que el ciutadà de Catalunya, d'una banda, els moderats d'una banda i els moderats de l'altra busquen, és la solució. I amb això hi ha consens a Catalunya. A Catalunya saben que no avançarem si continua la dinàmica de la polarització i de la confrontació, que això perjudica a tots els catalans. La diferència és que nosaltres ho diem i l'independentisme no ho vol reconèixer. Però és el seu problema.
Tinc
no
la sensació...
I la segona Tinc cosa, la sensació... amb aquest sí. tema, és que volen buscar nous jocs de confrontació, però amb això no ens trobem nosaltres. Nosaltres volem arribar a acords. No hem arribat a acord encara amb el Pacte Nacional. Això, nosaltres hem mostrat la nostra disposició a negociar. I la nostra posició és clara.
No es pot defensar la llengua catalana perseguint el castellà. No. I significa que les lleis i les sentències s'han de complir. Això són les nostres posicions, les de tots.
Pepe, clara no és.
És clara.
Quan en alguns ajuntaments estan a favor del monolingüisme català al PSC i en altres no.
Estàs de
no compartirem ara aprova, aquesta conversa amb una...
Has de mirar les coses i has de mirar que, per exemple, hi ha ajuntaments que nosaltres governem en minoria i s'aproven coses que no tenen el suport del govern.
Ja, ara ja, ja tenim el rècord. Senyor Zaragoza, és l'entrevista més llarga que hem fet en els 84 programes que portem del Tot anirà bé. Li agraeixo moltíssim, de veritat, que hagi estat avui amb vosaltres.
I
ens ha de tornar... Clar, clar, ha de tornar a venir, perquè tinc ganes de veure-li de tenir aquesta xerrada cara a cara. Moltes gràcies, senyor Zaragoza. Una abraçada, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passeu bé, bona tarda. 4:45, fem una pausa breu, així deixem que Gonzalo Bernardos i Pepe Zaragoza s'acomiadin i tornem de seguida ara mateix per parlar d'economia, com tots els divendres, aquí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel.
Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 2777. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de callar. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Per cert, que el Gerard m'ha enviat un missatge explicant-nos que demà els Sons de la Terra ens visitarà el grup de veneres Terra Endins de Girona. És un grup que es va fundar fa 47 anys, que encara hi ha un component històric d'aquest grup i que es desplaçaran fins als estudis de Ràdio Estel per oferir una cantada de veneres i cants de taverna exclusiva. Magnífic. Demà, recordin, 15 de gener, de 8 a 9 del matí, a Ràdio Estel. Gonzalo Bernardos.
Bona tarda, no? Una altra vegada, Toni.
Bona tarda, eh? Escolta, parlàvem ara fa una estona amb el senyor Zaragoza de tota aquesta polèmica que han generat les declaracions del ministre Garzón sobre el tema de les macrogranges. Probablement avui hauríem de parlar d'aquest tema des d'un punt de vista econòmic, no?
Sí, mira, el Garzón ha fet un Luis de Guindos. Luis de Guindos és ministre d'Economia en el 2012... I, per donar-se el piste es genera una entrevista en el Financial Times i diu aquesta barbaritat: la banca espanyola necessita 50.000 milions d'euros per ser solvent. Era veritat? Sí. Va generar el rescat financer d'Espanyol? Sí. Va agafar i va fer una pujada impressionant de la prima de risc? Sí. i va generar uns problemes importantíssims al país, sí.
Ja.
2022. El senyor Garzón agafa el The Guardian, vol entrevistar-lo, i ell agafa i diu: la ganaderia extensiva intensiva a Espanya, la ramaderia intensiva a Espanya genera car de mala qualitat. A partir d'aquí, els estrangers no entendran quin tipus de car és. Entendran car espanyola dolenta. Ha ficat la pota...
Sí, no va dir exactament car de mala qualitat, sinó car d'una qualitat inferior, segurament.
Toni,
no?
Vull dir, això...
Que jo... sé que són matisos, estic d'acord amb tu, eh?
Jo,
sí, que... No, estic d'acord amb tu.
Jo no me'l crec, de veritat. Perquè l'entrevista és en espanyol i que un agafi i sigui tan sumament precís, ho dubto moltíssim. Venint d'una persona que ja, d'alguna manera, durant bastant temps s'havia ficat amb els ramaders, dient que la gent havia de consumir menys car. Ara diu que està molt a favor dels ramaders, però bueno.
Però més enllà, ara més enllà, del que és la controvèrsia política, en realitat de què estem parlant? És a dir, perquè ara ens hem liat tots a buscar la vessant més... política, més xisme, una mica... Però parlem de veritat d'aquest negoci. De què estem parlant, Gonzalo?
Doncs estem parlant de la principal de la principal activitat del sector primari en la ramaderia. Estem parlant d'on més exportem, perquè som el principal exportador de porcs, de carn de porc del món. Som el cinquè...
El principal exportador,
el principal exportador.
Ah,
és un dels productes que més es compra a Xina. Per exemple, els ulls, les orelles del porc, se la mengen els xinesos. Nosaltres no, però ells sí. Molts elements del porc se n'aprofita tot. I el que no
se n'aprofita aquí... No?
Digues?
Dic que sempre s'ha dit que del cerdo se aprovechan hasta los andares.
Exacte.
Sempre m'ha agradat això. Sí,
doncs, escolta, els ulls i les orelles, que no te l'imaginaries mai que algú els mengés, se'l mengen ells. I en global som el cinquè exportador mundial de car, tenent al nostre país les limitacions geogràfiques que té, que ni molt menys és el cinquè en terreny.
No.
Llavors, en aquest cas, clar, el sector primari viu en gran mesura del que és... les explotacions ramaderes. I has de tenir en compte de que si no volem en el camp plaques solars, no volem molins de vents, no volem la indústria, no volem les granges... Escolta, com podem remediar a l'Espanya o la Catalunya buidada? Com la podem fer canviar? Que no hi ha manera, eh? O posar molt difícil, eh?
Escolta, de tota manera, quan al començament deies que el que ha fet el senyor Garzón és el Luis de Guindos i has explicat l'exemple, en realitat el que ens venies a dir és que Luis de Guindos tenia raó, però hauria d'haver callat. És a dir, perquè no era convenient dir això.
Exacte.
El mateix podem dir al senyor Garzón?
Exacte. El senyor Garzón té raó. Té en raó, però no pot dir... Això el diu un activista, però no el ministre. Ja. El ministre de Consum d'Espanya. Això no el pot dir. Perquè és que realment, a més... És una inconsciència total, perquè la imatge que s'ha creat, el que ha llegit el The Guardian, és car espanyola dolenta. Això és una imatge fatal. En què té raó el senyor Garzón? Pues el Garzón té raó en el fet de que aquestes granges generen una contaminació del sol, de l'aigua, molt important. I aquesta contaminació tant de la terra com de l'aigua el que provoca és, per exemple, Catalunya... Dels aqüífers que tenim, el 70% estan contaminats.
Ja, perquè com els purins i tot allò, no?
És els purins. Els purins és el gran problema. I la meva posició és una posició que és bastant senzilla i que ja veuràs que jo crec que és coherent. Sí a l'efecte econòmic, però solucionem els temes mediambientals. Solucionar els temes mediambientals és que què fem amb els purins, que com intentem dissimular els olors... Com intentem que la terra no es contamini, i sobretot l'aigua, val? I finalment que els animals estiguin raonablement ben cuidats. No pot ser que de pollastres m'arriben de petits i jo els engreixo i els torno a l'empresa que me les ha fet arribar de petits, se m'emmori des que m'arriben a que els torno, és a dir, en l'engreix, entre un 5%, un 3%, un 7%, no pot ser.
Déu-n'hi-do. Per tant, el que toca és renovar, d'alguna manera, el que serien les lleis que regulen aquestes macrogranges, no pas eliminar-les.
Exacte. I per això tenim el senyor Garzón, perquè és un dels seus negociats. I llavors, un ministre regula, no fa declaracions extemporànies inconvenients a un mitjà estranger. El que a mi em sembla que hi ha una part del govern actual, principalment d'Unides Podemos, que no s'ha donat compte que és ministre i el que té és un poder immens. El poder que té és el poder del BOE. Pot legislar, pot canviar les coses i pot millorar-les. El senyor Garzón, tothom li alabarem i serà, d'alguna manera, indiscutiblement adequada a la seva gestió si elimina o redueix notablement els purins, si els aqüífers, el 70% que estan contaminats a Catalunya, passen a no tenir-los contaminats, si els mals olors que els pobles i ciutats petites de, sobretot, Catalunya i Aragó deixen d'existir, i fa que siguin una mica menys rendibles aquestes granges, però continua tenint una important part de l'activitat.
Però deixa'm que et digui una cosa, Gonzalo, ho dic perquè des que jo crec que tinc ús de raó radiofònica, aquest és un tema, que sempre acaba tornant a aparèixer, no? Que si els purins, la contaminació, les olors, una mica tot això. Vull dir, que ho diem com si fos una cosa fàcil acabar amb tot aquest problema, però fa molts anys que es lluita en aquesta direcció, no?
Sí, però, Toni, jo no sé, tu te'n recordaràs perfectament. El Besòs era un riu supercontaminat. No n'hi ha cap contaminació en aquest moment. Han posat una depuradora i realment la situació ha canviat molt. Si això l'hem pogut fer amb el riu Besòs, si també hem pogut desviar el Llobregat per ampliar en el seu moment l'aeroport, si hem fet actuacions respecte al medi ambient que han millorat molt, per què no el podem fer en els pobles on hi ha macrogranges?
Yeah.
A més, ara tenim els fons europeus. Una part importantíssima d'aquests fons europeus, que pot arribar fins al 35%, poden ser destinats a millora del medi ambient. A més, nosaltres, en matèria de fiscalitat, en relació a Europa, tenim una part que som molt més baixos en tipus impositius, que és la fiscalitat medioambiental. Recaptem i, en col·laboració amb les empreses, una part les empreses, una altra part l'administració pública, solucionem aquests problemes.
Segurament s'ha equivocat en l'ordre. Vull dir, el que està clar, escoltant-te, Gonzalo, és que el ministre Garzón, el que deies tu, no? Sembla que té raó, però que efectivament, més enllà de tenir o no raó, les seves paraules poden comportar uns prejudicis importants per una de les indústries importants a nivell d'exportació. M'ha impressionat, això de que és el primer país exportador de carn de porc a Espanya. No tenia ni idea d'això.
Però és que el desenvolupament en els últims 10 anys és espectacular en les macrogranges. Yeah. I sobretot, no és una cosa de Castella i Lleó, ni de Castella-La Mancha. No, no. És Catalunya, sobretot, la zona d'Osona, i Aragó, en totes dues parts, hi ha moltíssimes macrogranges i hem vist que la immensa majoria, fins i tot de pagesos emprenedors, han posat una granja. Perquè, a més, és que el tens fàcil. Tens acords amb grans empreses que el que et permet, en aquest cas, només és fer l'engreix. T'arriben amb el camió i se'n surten amb el camió. I tu cobres uns diners per aquest aspecte. Pensa després que l'empresa de més èxit que tenim a Catalunya i que té pràcticament una integració vertical que el fa tot des del naixement fins a la comercialització de la carn és la cooperativa agrícola Guissona.
Sí.
I és un exemple de generar valor en el territori.
Doncs sí, senyor. Nosaltres també si donem valor al territori. Sí, digues, però ha de ser breu, que estem a darrere un minut de la
sèrie. Saps quina és la capital agrícola d'Espanya? Agrícola i ramadera? Lleida.
Ah, sí, eh?
Sí, sí.
Alguna idea en teníem.
Els preus dels productes es fixen en la lonja de Lleida.
Ja. Gonzalo Bernardos, ho hem de deixar perquè estem només al minut de les 5 de la tarda. La setmana vinent ens retrobem, però aleshores ja personalment, cara a cara, i així continuem aprenent d'economia amb el professor Gonzalo Bernardos. Una abraçada, Gonzalo.
Igualment, i molt content que ja estiguis pràcticament bé.
Ah, estupendo. No, ja estic bé. És per seguretat. Avui ens hem quedat a casa i pues, està molt bé. El dilluns en tornem. Gràcies, Gonzalo. Una abraçada. Bona tarda. Adéu. Senyor i senyors, una pausa. Arribem a les notícies de les 5. Això significa que actualitzem una mica tot el nostre coneixement sobre el que està sent l'activitat informativa d'aquest divendres 14 de gener de 2022. I després, quan tornem, bueno, jo estic entusiasmat. Parlarem de màgia. De Hogwarts. Saben Hogwarts què és? No? L'escola de màgia, Harry Potter? En fi, de tot plegat en parlem de seguida. Aquí a Ràdio Estel, el tot anirà bé. Fins ara.